L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Molt bona tarda. El saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra i Villar els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui divendres, en dia 4 de novembre, destacarem... Dilluns es reprenen les obres de la variant de la carretera nacional 340 a l'Aldea. La Diputació inicia els contactes per consensuar el pla zonal de les carreteres amb els municipis de la demarcació. Les pluges dels darrers dies no salvaran la collita d'oli a l'Ebre i estem per la collita de l'any vinent. La Fira de Santa Bàrbara tindrà oli novell. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. L'esperada represa de les obres de la variant de l'Aldea tindrà lloc aquest proper dilluns 7 de novembre. L'Ajuntament de l'Aldea va rebre ahir al vespre la comunicació oficial per part de l'empresa adjudicatària de les obres, Sando Societat Anònima, la qual ja ha arribat a un acord amb el Ministeri de Foment. L'obra va quedar aturada l'estiu del 2010 per la crisi i les retallades en infraestructures de foment quan ja se n'havia executat el 40%. Des de llavors, l'Ajuntament de l'Aldea ha reivindicat la represa de l'actuació, molt esperada al municipi, per traure del nucli urbà el gran volum de trànsit que circula per la Nacional 340. El passat 17 d'octubre, els càrrecs del Ministeri ja van anunciar a l'alcalde i als regidors del municipi que l'obra quedaria desbloquejada en les setmanes següents. Ara tenen la constatació i estan molt satisfets, ja que era una notícia que esperaven des de feia molt de temps, assegurava al Diari de Tarragona l'alcalde, el republicà Daniel Andreu. Per poder reprendre les obres, s'ha hagut de modificar el projecte inicial per tal de no hipotecar el futur corredor del Mediterrani i es disposa d'una partida de 4 milions d'euros per invertir de manera immediata dins d'aquest mateix any. La Diputació ha iniciat aquesta setmana les trobades amb municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre per explicar el contingut i els objectius del pla zonal de la xarxa local de carreteres. Es tracta d'un document per planificar les actuacions futures per millorar la xarxa local de carreteres de titularitat i gestió de la Diputació, que sumen uns 1.100 quilòmetres. La reunió amb alcaldes i tècnics municipals es va començar a les comarques del Montsià i del Baix Ebre. El pla zonal detalla aspectes com ara el manteniment i el creixement de la xarxa amb noves vies o la conversió de camins en carreteres. L'avantprojecte del pla es va aprovar la passada primavera. En aquestes trobades hi han participat el president de la Diputació i responsable del Servei d'Assistència al Territori, Pere Panisello, i el responsable de Serveis de Carreteres, Joan Zaballos, juntament amb l'equip tècnic del servei representant de l'empresa redactora del projecte. Panisello va ressaltar la utilitat de les trobades per tal que els representants dels municipis facin suggeriments a l'entorn del pla. D'aquesta manera, el document serà consensuat amb el territori abans de la seva aprovació definitiva pel govern. El pla es desenvoluparà en dues fases, del 2012 al 2020 i del 2020 al 2028.
L'informatiu de Mutter.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Les pluges que han caigut en els darrers dies a les Terres de l'Ebre han arribat tard per a la collita de l'oli al territori. A més que l'aigua no ha estat suficient al territori per pal·liar els efectes de l'extrema sequera, els pagesos temen també per l'afectació que puguin rebre els arbres i, per tant, la collita de l'any vinent. Segons va explicar el responsable d'Unió de Pagesos de l'Ebre, Joan Montessó, les xifres de pèrdua de producció s'eleven fins al 70% i en varietats com la sevillenca o la farga es sobrepassa el 90%. Joan Montessó.
Més que tot també de la sequera, una sequera que tampoc aquestes últimes pluges no ens ha pal·liat absolutament gens ni a les terres de l'Ebre, alguns llocs que han aprovat, però malauradament aquí encara estem parlant de sequera i les repercussions de la sequera tan dura que hem tingut aquest estiu. La Unió de Pagesos va demanar al Departament d'Agricultura, li van fer alguns tipus de propostes davant d'aquesta sequera tan extrema, unes respostes que no nosaltres hem vist que no han estat ateses de cap de les formes. Pareix que el Departament d'Agricultura en aquests moments, en el tema de la sequera, com ja plou, ja estigui tot solucionat. I no recordem que hi ha pèrdues molt, molt grans a Catalunya i a les Terres de l'Ebre per causa de la sequera. Podríem estar parlant del 70% en segons quins tipus de varietats, però vol dir que, i això ho denunciàvem ja fa dies, que les olives no recuperarien. Verem què passarà en la collita de l'any que ve, perquè ningú en parla, però és una de les coses a tindre en compte. Li proposàvem, davant d'aquestes grans pèrdues econòmiques, un seguit de mesures al departament que n'ha fet oïts sords, en aquest cas.
Les propostes d'Unió de Pagesos a mig termini presentades al govern català inclouen la rebaixa en tots els casos del 15% de l'aportació dels regants en els projectes de regadiu, ajornar el primer pagament als 5 anys de posar la finca en regadiu i que la Generalitat assumeixi íntegrament els avals bancaris que han de subscriure les comunitats de regants com a garantia de pagament de l'obra a la Generalitat. Quan el govern de l'Estat, el sindicat li demana que els rendiments assegurables del sector s'adequin als rendiments reals. El coordinador d'Unió de Pagesos a les Terres de l'Ebre, Joan Montessó, alertava que si no es fa res per pal·liar les pèrdues econòmiques del sector, s'hauran d'intensificar les mobilitzacions.
Si este govern no és capaç, i no dic el Departament d'Agricultura, de respondre a la situació greu que tenim els pagesos de Catalunya, en aquest cas del sector oli, però n'hi ha moltes més. Vull dir, quan estem parlant del tema de preus, que sí que hi poden fer coses, encara aquells que diuen que no, sí que hi poden fer coses. I en el tema de que tenim les possibilitats, tenim les eines, una cosa és demanar-ho a Madrid, però al final és una autorització pel tema del Tribunal de la Competència. I normalment Brussel·les sempre les acaba autoritzant. Que, clar, no sobrefinancies tu una cosa, perquè ells ho tenen de tindre en compte. Vale? Aquí tenim un govern que, a més, retallades. Cal pensar que quan l'economia era boiant, d'ajuts de mínims tampoc n'hi donaven, pràcticament. Vale? O sigui, l'agricultura sempre està al cul. Ara tenim l'excusa del problema econòmic que tenim tota la societat en general. Els pagesos no som aliens en aquesta problemàtica, perquè formem part també de la societat. Però és que quan tothom se l'estava guanyant molt bé la vida, nosaltres estem allà, dissats, tirats.
La forta disminució de la collita en aquesta campanya de comercialització podria superar més del 70% de la producció de les plantacions d'oli de Catalunya, amb una afectació de més de 97.000 hectàrees i 21.355 explotacions. El sindicat calcula que si aquesta previsió es confirma, quan s'acabi la campanya, les pèrdues econòmiques del sector poden ser superiors als 27 milions d'euros, tenint en compte la referència que es va pagar de mitjana en la campanya anterior a Catalunya, va ser de 30 cèntims d'euro el quilo d'olives per al Macera. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens informa avui que la Fira de Santa Bàrbara tindrà oli novell. La sequera dels darrers mesos feia témer la possibilitat de no poder disposar-ne. La collita de les plantacions amb rec faran possible presentar el primer oli de la temporada. Josep Roig, des de la Plana Ràdio.
La perllongada sequera que està patint el Camp Ebrenc i que tan negativament ha afectat la collita oleícola d'enguany amb previsions de que, tot i la pluja dels darrers dies, es pugui perdre fins al 70% de la producció, feia témer als organitzadors de la Fira de l'Oli Novell de Santa Bàrbara que no poguessin disposar del primer oli de la temporada en les dates que celebra, sempre el tercer cap de setmana de novembre. Quan falten just dues setmanes per a que la 15a edició de la Fira de l'Oli Novell, els cítrics i el comerç de Santa Bàrbara obri portes, Josep Lluís Cardona, el gerent de la Cooperativa Agrícola del Camp del municipi, ens confirmava que el proper dia 18 de novembre la Fira de Santa Bàrbara presentarà el primer oli de la collita d'enguany. Això sí, gràcies a les plantacions amb suport de rec que, encara que minoritàries, tenen alguns productors de la cooperativa planera. Escoltem Cardona.
Bueno, la veritat és que, evidentment, la campanya no es presenta molt, molt bonica, no?, degut a la gran sequera que venim arrastrant des de fa ja bastants de mesos. Tot en això, pues, bueno, tot igual, tant associats com clients en general, poden estar tranquils perquè, evidentment, aquí tenim, som una cooperativa bastant gran, tenim molts associats, també sí que el cultiu de regadiu és minoritari, però hi ha una sèrie de finques que, evidentment, se reguen i aquestes una mica són les que ens proporcionaran o que ens estan proporcionant en aquests moments el poder ja fer que estem fent, que és el que estem fent aquests dies, i preparant l'oli novell per a la fira, no? No ho sé, estem, ja t'he dit que estem treballant, de moment ens estan sortint d'aquestes finques de regadiu bastants bons, bon producte, i per tant jo penso que podrem donar una qualitat òptima al que és la fira. No?
El gerent de l'entitat planera avançava també que, a banda de presentar l'oli novell de l'actual temporada, el marc de la fira servirà també per a inaugurar l'agrobotiga que s'està construint a les mateixes instal·lacions de la cooperativa. La inauguració estarà presidida pel conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí, i tindrà lloc el dijous abans de que obri portes la fira, el cap de setmana del 18 al 20 de novembre.
Serveis informatius de Mute.
Vuitenes jornades gastronòmiques de l'arròs. Vine als restaurants de l'Associació de Restauradors d'Amposta i gaudeix dels menús especials elaborats amb arròs montsià. L'arròs cuinat de maneres ben diferents, arròs com a plat, arròs com a guarnició i l'arròs com a postre. Amb arròs montsià, l'èxit està assegurat. Tots els nostres menús acompanyats dels millors vins de les bodegues Pinort. Vine a Amposta fins el 20 de novembre. Vuitenes jornades gastronòmiques de l'arròs.
Divendres, dia 4 de novembre, a la mitjanit, al pavelló Firal de la Ràpita, Identifica't, el festival de la música compromesa en català. Amb les actuacions de Taus, d'Escàndol, Contracop i Pepet i Marieta. Divendres, dia 4 de novembre, al pavelló Firal de la Ràpita, a partir de la mitjanit, Identifica't, amb entrada gratuïta.
Els Mossos d'Esquadra han intensificat les patrulles a les zones rurals del Camp de Tarragona i l'Ebre durant la collita de la garrofa i l'oliva. Aquesta campanya es porta a terme des de fa anys, però enguany, com a novetat, s'hi destinen més agents i es fan patrulles conjuntes amb policies locals. El nivell delictiu al Camp i l'Ebre es considera baix i l'objectiu d'aquestes patrulles és la prevenció. Així, els agents vigilen que no hi hagi intrusos collint fruits sense el permís dels propietaris i avisen els pagesos que tinguin cura de no perdre de vista la collita o la maquinària durant els descansos. Els Mossos han detectat que el volum de denúncies ha augmentat des de que es tramiten in situ. El contacte directe amb el pagès és una de les premisses d'aquesta campanya de vigilància, a fi de conèixer de primera mà les problemàtiques al camp i saber si els agricultors han vist persones sospitoses deambulant per la zona. Respecte a la campanya de l'any passat, es van cometre alguns robatoris de sacs de collita, aprofitant que el pagès estava descansant. Els agents que surten diàriament ajuden en aquesta tasca preventiva per evitar robatoris, sobretot ara a l'octubre i novembre, que és el temps de la collita de la garrofa i l'oliva i que comença l'època de la cacera.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Aquesta setmana ha començat la temporada de la pesca de l'angula i per segon any consecutiu els pescadors del marge esquerre experimentaran una davallada de captures per l'assecament dels arrossars que es du a terme per combatre la plaga del cargol poma. Si no circula aigua pels desguassos que van a la badia del Fangar, no hi ha angules i per això el Departament d'Agricultura ha ofert traslladar els 19 punts de pesca autoritzats al Fangar al riu. De tota manera, els pescadors asseguren que hi haurà una important reducció de captures, ja que els punts de pesca de la badia són més estables quan a volum de quilos d'angules. Les captures del Fangar representen un 40% del total d'angules que passen per la confraria de pescadors de Deltebre, va dir el secretari de la confraria de pescadors de Deltebre, Pasqual Chacón. En aquest sentit, i tenint en compte la possibilitat de que es repeteixi l'any que ve l'assecament dels arrossars, els pescadors d'angula plantegen a l'administració que s'avanci la temporada de pesca un parell de mesos.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja ha detectat, possiblement per la crisi, un increment del nombre de rebuts impagats durant l'exercici actual, dels quals un 20% corresponen a l'impost de béns immobles. Els altres anys tenien un 7 o un 8%, reconeixia l'alcalde socialista Castor Gonell. De fet, en l'últim ple municipal en què es van aprovar les ordenances fiscals del 2012, el grup de Convergència i Unió a l'oposició va denunciar que més de 500 veïns del municipi havien rebut notificacions per impagats de part de base l'entitat que es fa càrrec de cobrar els impostos municipals. En aquest context, Convergència i Unió denuncia que el consistori apuja el 20% l'impost de béns immobles. L'alcalde ho va justificar explicant que no s'havia revisat el valor cadastral des de l'any 1986. l'Associació de Veïnes i Veïns de l'Ampolla i Ecologistes en Acció presentaran més de 400 al·legacions contra el Pla Especial del Port de l'Ampolla aprovat per l'Ajuntament i que preveu ampliar les instal·lacions esportives en l'espai que ocupen dues platges urbanes. El pla ressuscita el projecte aturat el passat 2006 i planteja incrementar en 270 els actuals 432 amarradors del port esportiu. Veïns i ecologistes critiquen, a més de la inversió prevista de 15 milions d'euros en l'actual context de crisi, l'impacte que tindrà sobre la façana marítima urbana. La portaveu de l'Associació de Veïnes i Veïns de l'Ampolla, Carme Abril, argumentava que l'ampliació del port suposarà destruir la façana marítima urbana del municipi. Carme Abril.
És a dir, considerem que es fa malbé la façana litoral, l'atractiu que té este poble són les platges, i ara el que anem a fer és un nou port esportiu amb la destrucció de 130 metres de la platja de l'Arquitecte i la dels Pinets i la construcció gairebé d'un polígon dins de la mar, perquè van dos naus industrials molt grans, de 6 metres d'alçada, que és una barbaritat, això ficar dins la mar. També és l'ampliació del dic del port i bé, doncs bé, més ciment a la mar i més problemes per a mantenir les platges.
Per la seva banda, l'alcalde, Francesc Arasa, defensava el projecte per enfortir el sector turístic. Francesc Arasa.
El ciutadà sabia el que votava, sabia que volia fer el pla especial del port, i per tant no hem enganyat a ningú, i nosaltres pensem que endavant ara es va aprovar en ple, ens va apoyar el Partit Popular, 9 vots, més una abstenció de l'Esquerra Republicana i el vot en contra del Partit Socialista. Per tant, nosaltres considerem que el futur de l'Ampolla en el sentit de que nosaltres tenim polígon industrial, això pot ser un polígon industrial per la creació de treball, de llocs de treball i com a potenciació del turisme, perquè l'Ampolla viu el seu potencial més important és el turisme. Nosaltres hem d'apostar per un turisme de qualitat i un turisme familiar, si el que nosaltres busquem, i la creació del port esportiu seria ideal per a poder tant crear llocs de treball com impulsar més el turisme. Estem parlant que actualment el Club Àtic té 432 amarres i no en queda cap de lliure, i l'ampliació seria de 270 punts d'amarratge.
Els vots dels regidors de Convergència i Unió, amb la majoria absoluta al ple, van permetre tirar endavant amb el suport del Partit Popular, l'abstenció d'Esquerra Republicana de Catalunya i l'únic vot en contra del Partit dels Socialistes de Catalunya, un projecte que preveu una inversió de 15 milions d'euros per eixamplar l'actual port esportiu cap a la costa sud del nucli urbà, on actualment es troben les platges de l'Arquitecte i dels Pinets. Un projecte que el consistori ja va intentar tirar endavant l'any 2006 i que va topar amb l'oposició veïnal amb més de 4.400 signatures recollides i del govern, que el va acabar desestimant. La història sembla repetir-se i aprofitant el termini de presentació d'al·legacions que es tanca el 10 de novembre, l'Associació de Veïnes i Veïns de l'Ampolla, amb el suport dels ecologistes, s'ha tornat a mobilitzar per paralitzar el projecte.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens informa avui que Back to School apropa la Unió Europea als alumnes de l'Institut d'Ensenyament Mare de Déu de la Candelera. La Núria Subirats, calera i treballadora de la Comissió Europea, va ser l'encarregada ahir d'apropar als alumnes de l'Institut d'Ensenyament Secundari de l'Ametlla de Mar la història, institucions i oportunitats professionals que comporta aquest organisme internacional. Olga Tomàs.
Back to School, tornar a l'escola, aquest és el nom de la iniciativa promoguda per la Comissió Europea, on funcionaris de la institució tornen als instituts i col·legis on van estudiar per tal d'explicar als alumnes la història de la Unió Europea, les institucions i oportunitats professionals. Aquesta iniciativa es realitza a tot Espanya durant la primera setmana de novembre i va destinada a alumnes de tercer i quart d'ESO i primer de batxillerat. Com a novetat, aquest any s'han sumat al Back to School els funcionaris del Consell, del Comitè Econòmic i el Social. La Núria Subirats, una jove calera que treballa a la Comissió Europea, va ser l'encarregada aquest dijous d'apropar tota aquesta informació vinculada a la Unió Europea als alumnes de l'Institut Mare de Déu de la Candelera. Escoltem Núria Subirats.
Sí, es tracta de la iniciativa Back to School, organitzada per la Comissió Europea, i es tracta d'anar al teu institut on vas estudiar per apropar la Unió Europea als estudiants. I bàsicament se'ls presenta a les institucions, al funcionament d'institucions, i ho he decantat també cap a programes europeus per a la joventut que els pugui ser d'utilitat.
Gràcies a aquesta activitat, on participen una cinquantena de funcionaris voluntaris de la Comissió Europea, Europa arribarà a 6.500 alumnes d'edats compreses entre els 15 i els 18 anys.
Serveis informatius de MUTE.
De la terra, de l'esforç, del treball, cada any neix el primer oli de la temporada. I com cada any, un poble, Santa Bàrbara, et presenta el primer oli de la collita a la seva fira. Quinzena Fira de l'Oli Novell, els cítrics i el comerç. Del 18 al 20 de novembre, Santa Bàrbara us espera a la Fira de l'Oli de les Terres de l'Ebre. I del 5 al 27 de novembre, a les 14es jornades gastronòmiques de la cuina de l'oli. Santa Bàrbara i la seva fira, tot un referent al sector.
Vuitenes jornades gastronòmiques de l'arròs. Vine als restaurants de l'Associació de Restauradors d'Amposta i gaudeix dels menús especials elaborats amb arròs montsià. L'arròs cuinat de maneres ben diferents, arròs com a plat, arròs com a guarnició i l'arròs com a postre. Amb arròs montsià, l'èxit està assegurat. Tots els nostres menús acompanyats dels millors vins de les bodegues Pinort. Vine a Amposta fins el 20 de novembre. Vuitenes jornades gastronòmiques de l'arròs.
L'informatiu de MUTE. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu ens informa avui que FADEMUR organitza a Deltebre un seminari sobre la petjada de carboni per revaloritzar l'agricultura local. Lluïsa Bertomeu.
La Federació de Associacions de Mujeres Rurales, FADEMUR, en col·laboració amb l'Ajuntament de Deltebre, organitza demà un seminari de divulgació del concepte d'empremta de carboni com un factor de competitivitat i d'innovació en les produccions agroalimentàries. La jornada va dirigida a dones agricultores de les Terres de l'Ebre i du per títol Revalorització de productes i produccions alimentàries tradicionals locals mitjançant la seva empremta de carboni com a distintiu diferenciador. L'objectiu és sensibilitzar les pageses del territori del valor afegit i l'element diferenciador que suposa dur a terme una producció basada en els principis de sostenibilitat i de revalorització de les produccions locals i divulgar el concepte de la petjada de carboni com un factor innovador, tal com explica la regidora de la Dona de Deltebre, Susana Gómez.
L'objectiu de la jornada de demà serà sensibilitzar a les dones del món rural que tinguéssim per aquí les Terres de l'Ebre, a tot el territori, del valor afegit i de l'element diferenciador que suposa dur a terme una producció en les seues explotacions basada una mica en principis de sostenibilitat i revalorització de les produccions locals. És a dir, que cada vegada hem de dirigir més les nostres produccions a, en la mesura que es pugui, el més ecològica possible. La jornada s'hi diu huella de carbono, o en català petjada de carboni. Què vol dir això? Este programa de la petjada de carboni és un programa a nivell europeu molt innovador i realment FADEMUR és l'organització que ho està portant a terme tot l'estat espanyol i és una iniciativa molt valorada. L'empremta de carboni permet que consumidors i consumidores puguen identificar tots aquells productes que són més eficients i sostenibles, ja que permet mesurar el nivell de contaminació que emeten des de que s'elabora un producte o es produeix fins que arriba al consumidor. El que es donarà en aquesta jornada donaran eines per a poder fer unes auditories als seus negocis per a, com havia dit, minimitzar els efectes que puguen produir de contaminació els productes. Des de l'àrea de les dones i de l'àrea de medi ambient i agricultura, ramaderia i pesca, agraïm molt que FADEMUR hagi escollit d'arreu del territori de Catalunya a Deltebre per a fer aquesta jornada. Tot això ha sigut possible gràcies a l'enllaç que tenim FADEMUR, l'Ajuntament de Deltebre, amb dos empresàries, amb dos dones empresàries del poble, que són Anna Jiménez, de Granja Louisiana, i Teresa Margalef, de Molí de Rafelet. Elles formen part de FADEMUR, de la Federació d'Associacions de Dones del Món Rural a nivell estatal.
FADEMUR ha dut a terme 14 seminaris a tota Espanya i el que realitzarà demà del Tebre és l'únic a Catalunya. La jornada començarà a les 10 del matí a la sala d'actes de la biblioteca i després de la benvinguda i inauguració de l'acte s'impartiran una sèrie de ponències sobre l'empremta de carboni a càrrec de l'empresa Solid Forest.
Serveis informatius de MUTE.
Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens informa avui de la tercera trobada de dones canareves i casenques, diumenge que ve, un espectacle infantil aquesta tarda a la biblioteca o un curset de cuina natural i energètica, que són algunes de les propostes d'agenda previstes per aquest cap de setmana a Alcanar. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Avui divendres des d'Alcanar avancem algunes de les propostes d'agenda vigents no només al nostre municipi, sinó també a diferents poblacions del nostre entorn. Però comencem parlant de la que, sens dubte, serà l'activitat central d'aquest cap de setmana aquí a Alcanar. Ens referim a la celebració de la tercera edició de la trobada de dones canareves i casenques, una trobada prevista per diumenge que ve, 6 de novembre. El programa de la jornada començarà a partir de les 11:30 del matí amb la trobada de totes les dones participants a la plaça de l'Ajuntament. Des d'allà se sortirà per fer una passejada per diferents carrers del municipi en nom de dona. Tot seguit i a partir del migdia, presentació oficial de la trobada a càrrec de les autoritats al centre cívic, i a continuació hi haurà també un acte en honor a la dona canareva i casenca, així com un homenatge a l'impuls de l'associacionisme femení. A les 12:30 es farà el lliurament dels premis del concurs de fotografia Dones i Treballs, una exposició, la de Dones i Treballs, de mostres també d'imatges històriques i actuals de les dones del nostre poble, que es podrà visitar durant tota la jornada al centre cívic. Hi haurà també un taller, Reciclem i Transformem, a càrrec de les comunicadores ambientals del Consorci de Residus del Montsià, així com també activitats i tallers infantils per a que les dones que vulguin assistir amb els seus infants ho puguen fer i sense cap problema compartir cadascú les seues activitats. A partir de les 2 del migdia hi haurà un gran dinar de germanor amenitzat amb el grup d'animació Gralla, i tot seguit, i a partir de les 4:30, ball amb l'actuació d'un duet musical. Però aquesta trobada de dones canareves i casenques no és l'única de les propostes que aquest cap de setmana trobem aquí a Alcanar, ja que aquesta mateixa tarda, a partir de les 6 i a l'àrea infantil de la Biblioteca Pública Trinitari Fabregat, hi ha previst un espectacle infantil anomenat Contes en clau de fa. Un espectacle que, com hem dit, començarà a les 6 d'aquesta tarda a l'àrea infantil de la biblioteca i que està especialment recomanat per a infants a partir de 3 anys. Per últim, parlem també de cuina natural i energètica, perquè un establiment del nostre municipi, com és Sant Tiberi, proposa per demà dissabte, a partir de les 10 del matí i fins a la 1 del migdia, un curset de cuina natural i energètica. Impartit per Maria Jesús Bo, el curs presentarà diferents propostes com tipus de cocció o organització, si es disposa de poc temps per a la cuina, així com receptes, com dèiem, per a una cuina natural i energètica. Per a més informació, us podeu adreçar al número de telèfon 977-7302-29.
Serveis informatius de Mute.
Bruixes, de Mercè Foradada, és la novel·la guanyadora del Premi de Narrativa Sebastià Juan Arbó, que convoca l'Ajuntament de la Ràpita. Es tracta de la 23a edició del premi i aquesta tarda es presenta la publicació de l'obra. Núria Subirats, des de Ràdio Ràpita, ens amplia aquesta notícia.
La Regidoria de Mitjans de Comunicació de l'Ajuntament de la Ràpita presentarà aquesta tarda la publicació del llibre guanyador del 23è Premi de Narrativa Sebastià Juan Arbó, una novel·la de la vilanovina Mercè Foradada que es titula Bruixes. Publicada per l'editorial Cossetània, Bruixes és un clam a favor de la llibertat d'esperit de les dones. L'argument gira al voltant de dues històries paral·leles, la d'una remeiera de Viladrau situada al segle XVII en plena cacera de bruixes i la d'una advocada de fama a la Barcelona de finals del segle XX que un dia comença a sospitar coses fosques sobre el seu naixement. Mercè Foradada, l'autora de Bruixes, té 64 anys, és de Vilanova i la Geltrú i professora de català jubilada des de fa més d'un any. L'any 2001 va guanyar el Premi Dona amb la seva primera novel·la En el prestatge. Després va publicar el recull de relats Velles amb B de vida i, finalment, Vilanovines de l'Arxiu a l'Evocació, que combina la biografia amb el relat literari. Aquesta tarda, la Regidoria de Mitjans de Comunicació presentarà la seva darrera novel·la premiada amb l'Arbó. L'acte tindrà lloc a les 8 del vespre al Casal Cultural El Maset.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a estar amb tots vostès el proper dilluns, a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, molt bon cap de setmana i adeu-siau. We'll be right back.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.